I començam la ronda. Michael, benvingut, bona tarda.
Bones tardes.
Anem a repassar, si vols, l'actualitat municipal i comencem parlant d'aquest Consell Jove que tindrà la seva primera sessió aquest divendres dia 13, una iniciativa sobre la qual vosaltres, Unides Podem, o Podem Pollença, heu insistit molt. Satisfet de com estan anant les coses i sobre aquest Consell Jove i el seu contingut?
Sí, de fet, l'altre dia vam expressar així a xarxes socials, una mica així de comunicat. Creiem que l'àrea de joventut és una de les àrees que està funcionant bé, és veritat que s'havia dit, no?, en els primers 100 dies que estaria constituït aquest Consell de Joventut, o aquí li diuen Consell Jove, però bueno, entenem que és el mateix. Bé, a vegades dius aquestes premisses no per atreure electorat, però bé, és igual, vull dir, dins el que hi ha, si se pot constituir, no?, abans d'acabar l'any, que sembla que serà així aquest divendres, satisfets, després veure com va avançant, també amb ganes de veure un retorn que s'ha fet o que se farà sobre les propostes que se varen dur a terme a la trobada del Club Pollença, el dia 5 d'octubre. A més, aquí explica, no?, l'ordre del dia, que s'ha fet una taula interàrees, o sigui, s'han reunit serveis socials, policia tutor, educació, una comissió intersectorial, diu, bueno, mem aquest personal tècnic, no?, que vol proposar i quines iniciatives s'ho duran a terme. Però sí, no, satisfets de com va i seguirem insistint quan vegem coses que no me semblin bé, però quan el que s'està fent sembla que és adequat, doncs evidentment també s'ha d'assenyalar positivament i no, ja ho vàrem dir, una posició constructiva no només és assenyalar el que no funciona, sinó també aplaudir i encoratjar quan les coses van en la bona direcció, i creiem que l'àrea de joventut és una de les que, per sort, van bé. Sí que n'hi ha d'altres que, ja ho vàrem dir també, estan en les antípodes o estem profundament en desacord en com estan anant, sense anar més lluny, l'educació, la pujada de preus de l'escoleta, o també inclús l'àrea d'Hisenda, que està fent unes noves ordenances fiscals que ho insistim moltíssim i quasi darrere hora s'inclouen bonificacions noves, o no és una gran preocupació que tenen tota la part social, però bueno, és un altre tema.
En parlarem després de l'escoleta, perquè parlarem de diferents punts del darrer ple. Nou capítol sobre el PAC, perquè això sembla que no acaba. Bon llegit a la premsa, de fet. El Balla avisa a Mobilitat que fer el PAC a Can Conill hipoteca l'estació d'autobusos.
Sí, sembla que ha agradat, no?, aquesta expressió que vam dir de nou capítols, perquè és vera que cada dos per tres n'hi ha un de nou, però és una sèrie que cada setmana tenim informacions, i també cada setmana sembla que o mos enteran per premsa o no hi ha canals oficials que estiguin funcionant. De fet, s'ha anat xerrant, no?, d'aquesta reunió que és per dia 20 de desembre, i de forma oficial encara no se mos ha convocat. Ho val la ràdio, l'he sentit dir, no?, que seria més fàcil que venguessin els tècnics i les tècniques de la conselleria a l'Ajuntament per fer-ho més àgil, no?, que no desplaçar tanta gent cap allà, i mos incloïa, no?, en els representants de cada grup polític, però així formalment no se mos ha avisat, evidentment, mos donant per convidats, i tenim molt d'interès en que se faci aquesta reunió, que és la posició que hem anat mantenguent, per d'una vegada per totes donar sortida a tota la temàtica d'UPAC, que la gent ja quan li demanes és que tothom ja està demanant el mateix, no?, una solució i un solar i un lloc on construir-lo, i que quan se tria aquest, que sembla ser que la conselleria ja s'ha decantat perquè en Coni, si mos expliquen amb informació tècnica, no?, d'una vegada per totes també com serà i si l'opció de Can Bac és totalment inviable, però una vegada se decide si això anar per totes. Clar, l'estratègia ara de xerrar del tema del bus, ara abans estic cercant, perquè nosaltres en un ple ordinari de dia 24 de setembre vam fer dues preguntes en relació a això. La pregunta 27, no?, li demanàvem precisament a Novalla què passaria si finalment UPAC se fes en un lloc inicialment previst, Can Coni, amb la parada actual de bus. I la pregunta 28, li xerrava amb doble insular de transport, que té prevista l'entrada en vigor en novembre de 2020, a Pollença, que sigui capçalera de la línia i s'hi afegeixi la línia de Campi que Fort, que té molta freqüència, no? Un bus cada 15 minuts a l'estiu, i també les línies que venen de Lluc i després les ja existents, que és la 340 que va a Palma i a Inca. Clar, en el seu moment va fer unes respostes una mica de bé, ja se veurà, no ho sé, de moment això són preguntes que són molt males de respondre, això és transcripció literal. Primer de tot és veure que entraran noves línies, però clar, nosaltres no podem fer una parada de bus en sol rústic, clar, ja va començar a xerrar de Can Bac, quan se li estigui demanant amb la parada de Can Coní. I en relació més a la primera pregunta, també xerrava de que la parada actual de buses allà, i record que el planejament inicialment, aquell sol era destinat a estació d'autobusos, el PGOU de 90, i després va fer una modificació puntual perquè fos un auditori, que evidentment sabem que no existeix, i després sí que se va fer un aparcament, no? Tot i que consta com un equipament cultural. Tant, en el seu moment no se'l veia massa preocupat. No va tampoc xerrar de la possibilitat que ha comentat ara també per la ràdio de llevar una línia d'aparcament, no? Per fer una línia més per busos. Nosaltres ens vam reunir amb ells, amb un membre de la plataforma d'afectats del TIP, el transport de les Illes Balears, jo mateix i Ubal la setmana passada, després de la ronda de tertúlia de polítics, i van plantejar què fèiem amb aquest tema, no? De la d'Ubus, i va plantejar aquesta possibilitat d'ampliar amb un carril. Nosaltres consideràvem, jo crec que és totalment insuficient. Ja veiem la Dumoi que en segons quin moment, no és que se quedi curta, però hi ha busos pues, que no acaben de passar com toca. Pollença seria el doble o el triple de caòtic, perquè són dos sentits, no hi hauria lloc per girar, i xerram de la línia de Campi que Fort, que és cada 15 minuts un bus en cada sentit de circulació. Per tant, per què fas tot aquest recorregut? Bé, perquè a vegades se té la memòria curta i és una cosa que ha passat fa res, ple ordinari de setembre. No se tenia gent clar, no era algo important, i ara sembla ser que és com una espècie de mesura de pressió, no? Cap a la conselleria, com demanaves, i dius, home, no ha passat tant de temps i el problema ja hi era, ja se li va demanar per això. Vull dir, seria molt injust i molt irresponsable ara intentar posar dins la balança de no, és que si el feim a Can Coní o PAC no hi haurà estació d'autobusos. Però és que aquesta informació ja se tenia fa dos mesos. Vull dir, ara intentar fer aquest xantatge crec que és irresponsable, i la situació d'UPAC ja l'haurien d'agafar independentment de si s'ha de fer una estació d'autobusos, si s'ha d'ampliar o no. Però el tema d'UPAC s'ha de resoldre ja de manera individual, perquè està tan enfangat que arrel de lo que surti de la reunió de dia 20, i si se decideix a Can Coní, pues per jo és prioritari que se faci allà, si la conselleria ho tria abans que pensar en ampliar una línia d'aparcaments per busos. S'haurà de trobar una altra opció, una altra solució per un tema de l'estació de bus o com, on els ficam. Però el tema d'UPAC és que no hi ha més solars, no hi ha més opcions tampoc. Si se pogués intentar Can Bac, que se destinés com a ús social, que està previst dins un decret de mesures urgents, una estació d'autobusos, potser s'ha de fer feina cap aquí. Però això, evidentment, és un terreny completament desconegut. Però jo crec que ens hem de centrar i no mesclar claus en caragols. Vull dir, UPAC és UPAC i busos són busos. I busos fa dos mesos no era un tema que preocupava tant. Ja ho veurem, no sé què. Ara sembla que és o tot o res. Bueno, pues la gent, basta que vagi noble, que se posi un minut on fem les preguntes i veurà les respostes. No vull dir amb això que el tema dels autobusos no sigui un tema important, però és un tema separat. No ha d'entrar dins la balança d'UPAC per tornar a Terceró, per fer el xantatge. Per què no? Perquè passaran 4 anys i no tindrem ni PAC ni una estació de busos en condicions. Vull dir, anem a ser serios. Anem a ser serios i anem a tractar cada cosa amb els organismes que siguin competents.
Mm-hmm. Pollença rep aquesta distinció del poble més guapo. Quin valor hi donau?
Bueno, també van fer un comentari una mica irònic. O sigui, en si, el fet que que es triï aquest poble juntament amb el Cudi, no sé si n'hi ha algú més de les Illes Balears com a poble més...
Fornalutx, me pens.
Més guapo d'Espanya, sí, és molta publicitat i fantàstic, no?, en aquest sentit. Però clar, després sempre s'ha de veure l'altra cara de la moneda. I una de les crítiques que varen fer és dir, sí, també som un poble d'Espanya que va sortir per totes les notícies perquè el seu batle era el segon en proporció a tots els altres batles de tots els altres municipis del país que s'havia pujat més el sou, no?, un 43%, per arribar als 53.000, que és pràcticament el límit que marca la legislació. També som un poble on, tot i tenir aquests sous, se pugen els preus d'un servei bàsic com a l'escoleta municipal, on se redueixen les sessions plenàries d'una vegada només, les ordinàries, una vegada cada dos mesos. Que sí, ho marca la llei molt bé, però a vegades el que marca la llei és un mínim, i tu te pots adaptar, inclús dir, no, pues mantenim un mensual, no? Hi ha gent que podrà dir, però això no té res a veure. En si mateix, estem xerrant d'un poble el més guapo, en després funcionaments o dinàmiques d'un poble, no? Se podria dir que no té relació directa. Però després, quan tu mires des d'una perspectiva més integral, dius, clar, és un poble més guapo, però vendrà més gent, i després el que és la classe política o les polítiques que s'estan duent a terme en aquest poble per la gent que hi habita, pues, tampoc són les més guapes que existeix, no?, dins d'Espanya. Insisteix que amb uns sous més alts, menys plans, amb ordenances que pugen els preus a serveis bàsics, etc. I després jo li vaig fer arribar una pregunta a la ràdio, que ja podia intuir que venia de qualque partit a la millor de l'Ajuntament, a quin preu suposava estar dins d'aquesta associació, i no va respondre, sinó que va exposar que els beneficis que se rebria per estar dins d'aquesta associació eren molt majors que el preu que costava. Segurament és així, però evidentment quan se li fa una pregunta un dos vegades que són públics i que han anat a pagar això, estaria bé una resposta clara. O sigui, la valoració en general és positiva, perquè a nivell de publicitat durà evidentment un nom de Pollença a més llocs, però després és, si només fem això i el que són les qüestions de fons o que afecten a la ciutadania que viu aquí tot l'any, sí, és una mesura que queda molt bé de cara a la galeria, però en el seu dia a dia no crec que tingui tampoc una gran repercussió si no va acompanyada d'altres polítiques més clares, en el sentit de polítiques públiques valentes amb el sector social i tots els altres.
Mm-hmm. Anem al pla. Comencem, si vols, per la moció. Per presentar una moció precisament en Junts i Alternativa sobre la violència de gènere. Ens pots resumir una mica el contingut?
Sí, en el final se va presentar, o sigui, la varen presentar com a moció, però se va acabar llegint com a declaració institucional. Hi havia un punt en concret que molestava una mica en el Partit Popular, i era un punt que feia referència directa a Vox, com un partit que evidentment està bastant en les antípodes de lo que és la defensa de l'existència de la violència masclista, de la desigualtat de gènere, inclús ells xerren de la ideologia de gènere i que esta llei de l'any 2004, si no recordo malament ara, lo que hace es querer enfrentar a las mujeres contra los hombres, bueno, unes idees que ells van mollant, sí, ningú els hi diu massa, ara sembla que sí, que ens estem posant una mica contundents, lo qual s'ha de celebrar, però és un discurs que volíem remarcar dins aquesta moció com a un discurs a combatre. I en el Partit Popular, ja t'he dit, no li va acabar d'agradar que sortís un nom de Vox perquè no feia falta, bé, no sé per què els havia com de defensar, vull dir, no, el que s'estava com recriminant era l'actitud de Vox, no del Partit Popular. Però bé, el seu motiu potser té. I al final sí que se va acordar, en lloc de posar Vox, posar extrema dreta. Evidentment, tothom sap en qui se fa referència. I el contingut no fa més que resumir una mica les actuacions que s'han anat fent a Espanya en matèria de lluita contra la violència de gènere, i també algunes mesures que s'haurien d'anar prenent des de l'Ajuntament, que són una mica genèriques, no?, el que s'ha pogut presentar a altres, però al final és una declaració per fer entendre a la ciutadania que és un tema que està a l'agenda política i hauria d'estar i està a l'agenda social, i és reafirmar-se en lluitar contra aquesta xacra que són tant els assassinats a les dones, com l'escletxa salarial, com els sostres de vidre, com la falta d'igualtat, les oportunitats entre homes i dones segons quins llocs de feina, i que al final l'Ajuntament de Pollença és una institució pública del segle XXI i moderna i que evidentment defensa que tot això s'ha d'acabar i després ha d'implementar mesures com és el pla d'igualtat per acabar amb totes aquestes diferències i ser un referent. El que no te pot trobar és un ajuntament que no sigui pioner o exemplar, i crec que amb això s'està aconseguint. És veritat que falta encara aprovar el protocol d'assetjament sexual dins l'Ajuntament, que mos pensàvem que aniria en un ple ordinari de novembre i no hi va anar. No tinc informació de que vagi en un proper ple extraordinari que està previst en teoria per la setmana que ve o d'aquí una setmana i mitja, tampoc segons la data. Crec que és un protocol que si ja està més que enllestit s'hauria d'aprovar, i després el pla d'igualtat a poc a poc se va desenvolupant, tot i que dins la comissió d'igualtat, ara quan comenci també el tècnic o tècnica, que encara no sabem qui ha estat designat, poder seguir fent feina i tornar a posar-ho en marxa. Bàsicament és això. Ja t'ho dic, sí, era una moció presentada conjuntament per Unides Podem, Alternativa i Junts, que al final s'ha transformat en una declaració institucional en un plenari secundada per tothom.
També en aquest ple, de fet ja n'has fet esment abans, es va aprovar de forma definitiva l'ordenança de preu públics de l'escoleta i la resolució, prèviament a l'aprovació de l'ordenança, la resolució de les al·legacions. Quina opinió teniu del text, com ha quedat finalment?
Nosaltres vam presentar bastantes al·legacions, bastant llargues, també fent tot un recorregut, perquè era una al·legació que ja, era una ordenança que ja havia sortit amb unes idees de que si el preu de l'escoleta pública era molt baix, se podia estar fent competència desleial a les escoletes privades del municipi. Per tant, ja varen fer una feina de cercar sentències, de cercar jurisprudència, inclús què vol dir competència desleial, i va quedar més que sobradament demostrat que preus més baixos d'una entitat pública en cap moment se poden arribar a considerar preus o competència desleial. Però això igual passa amb una ordenança sobre un preus públics d'una escoleta o sobre un gimnàs d'un poliesportiu. Vull dir, amb això ja ni ho han tornat a mencionar. Després sí que han incorporat propostes de text sobre les bonificacions, això satisfets. Al final sí que n'hi ha moltes que eren purament qüestions de redacció, no? Perquè hi havia algunes bonificacions que posava tindrà una bonificació fins al 50%, i clar, la pregunta era, i de qui depèn? Si és un 50, un 45 o un 30? I per això vàrem voler que fos del 50%, o sigui, posar aquest article, que sembla una tonteria, però clar, no, després a nivell pràctic no és el mateix. En general, tot el que fa referència a bonificacions, diria que s'ho ha acceptat gairebé tot, menys dues que havíem plantejat. Una era la possibilitat de fer una reserva de 4 places amb un 100% de bonificació, amb uns supòsits concrets, sobretot si eren famílies monoparentals o monoparentals. Aquesta se mos ha desestimat perquè suposadament hauria d'anar més reflectida dins el que és un reglament de funcionament o de règim intern de l'escoleta. I després també demanàvem que s'adbequés i pogués haver una bonificació per un menjador per a aquelles famílies que ja rebessin ajuda per aliments de part de serveis socials. El mateix, ens van dir que això havia d'anar a un reglament. Per tant, des d'aquí aprofito per recordar que ja el senyor Josep Marquet ha comentat que vol fer feina amb un reglament, que s'hi ha posat, que ens convoqui i que compti la nostra opinió i força, perquè volem un reglament a l'alçada d'un any com és un any 2019 del segle XXI. Clar, després tot el tema del preu. Ells havien plantejat inicialment 180 euros, no?, els serveis educatius, ho han reduït a 165, I nosaltres proposàvem pràcticament agafar el que és el preu més baix de l'anterior ordenància, eren 130. Clar, jo vaig fer la reflexió, vaig dir, és que no heu fet ni una mitja o una mitjana entre 130 i 180. Heu reduït 15 euros per intentar contentar, però no ha de ser una decisió purament política. Vull dir, perquè a nivell tècnic, a nivell legislatiu, és un servei que per raons socials pot ser deficitari i al final l'Ajuntament tria quin dèficit vol que tingui aquest servei en concret. El senyor Josep Marquet deia que altres ajuntaments consideren que hauria d'estar un 50% de dèficit, no? I que aquí ja estem més baix. Bé, molt bé, però és una opinió política. Vas mirant partides que hi ha o vas veient factures de la Junta de Govern local, que ara per un proper ple ordinari de gener ja tinc preparades un parell de preguntes i les que puguin venir. Clar, vaig veient visita de no sé qui, picada club, per dir alguna cosa, o picada a un altre lloc, i ja són, doncs, veus 150,